Ferran Torres. Va ser l'últim gol del davanter valencià a la Lliga. Això era a finals d'octubre. Unes setmanes més tard, no, de fet uns dies més tard va fer un doblet al camp del Victoria Pilsen a principis de novembre per tancar la fase de grups de la Champions, però des d'aleshores Ferran Torres que no ha vist porteria amb la samarreta del Barça. Doncs això és tot, recordo, xiularà Gil Manzano i al bar hi haurà González González.
Demà
juga Íñigo,
Sí.
Contra Lewandowski, havíem...
Ara en parlarem amb el protagonista que tenim. Amb Íñigo Martínez, que veurà fins a quin punt aquest estiu és notícia o no al Barça. Aquest estiu que serà un dels cremalets, evidentment, del mercat, i només faltaria.
Jo penso que si no hi ha fair play és una opció interessant, perquè pots portar-lo a ell i dedicar a Koundé al lateral dret, que és el que realment el Barça ha de reforçar.
Malgrat, insistim, que a ell no li faci gràcia, però vaja.
No ho està fent malament.
No, clar, malament no ho està fent. Això de...
Bueno, últimament està una mica pájaro.
A mi m'agrada més de central que de lateral, no?
Bueno, el Bernabéu va jugar a central i va fer un partidàs l'altre dia.
És el primer central...
Araujo no pot jugar a Sant Mamés per culpa de Koundé.
És el primer central, el primer partit de central que realment bo de Koundé, el del Bernabéu.
Però
el lateral ha fet molt bona feina aquest any.
Sí, sí, sí. Home, tenint en compte que no ho és... Vull dir, aquest home va venir aquí... No sé si ara... És que van passar tantes coses. Me'n recordo el cas Koundé, que crec que l'Aia era...
No va poder inscriure els primers partits.
Sí.
Va necessitar un aval de Ferran Oliver, el tresorer i de la Porta, per poder-lo inscriure.
Es va tancar mitja gira, pot ser, dels Estats Units?
Sí. Koundé es va acabar tancant la gira dels Estats Units, i un dels motius pels quals acaba decidint fitxar pel Barça i no al Chelsea, quan semblava que el Chelsea ja estava pràcticament fet el seu fitxatge, i aleshores hi va haver un gir de 180 graus, va ser perquè Tuchel li deia que jugaria de carriler dret i ell el que volia era jugar de central, i Xavi li va dir que aquí al Barça jugaria de central.
I mira...
De moment...
Endavant.
El Mundial en França el va jugar de lateral.
Sí, clar. Sí.
I al Sevilla l'any passat.
No deixes d'anar a la selecció, tu a la selecció vas, no? Encara que et facin jugar del que sigui, però aquí al Barça, en tot cas. Per tancar tertúlia, que ara tenim un protagonista que...
Potser ja està desitjant jugar sempre contra Vinícius, perquè llavors Araujo juga a lateral.
Sí, exacte.
I
tots,
central.
Tots contra el Madrid. Realment, amb això del cas Negreira, podem realment veure situacions surrealistes. Això demà dels bitllets que poden caure a la gespa, respectable a totes les protestes, però em va agradar molt, crec que va ser Dani García.
Dani García, molt, va estar molt bé.
Oi que va estar molt bé?
Molt.
Realment, i que els propis jugadors diguin això, a mi m'agrada, perquè sembla que siguin ells qui posen una miqueta de coherència. No sé què és una mica el vostre... La vostra pulsió sobre aquest tipus de protestes que es poden generar a partir d'ara. Vaja, a partir d'ara no, de moment a l'Atlètic Club.
Bé, i el Madrid també va haver-hi...
Sí, clar, clar.
A les afores, va ser una cosa més improvisada. Bitllets aquells portant la cara de la Porta.
Bitllets de 500 amb la cara de la Porta.
Sí, bitllets sí.
Bitllets de 500 falsos, evidentment.
Sí, sí, sí. No sé què... Si teniu algun comentari al respecte.
Si no, de veritat, jo també el reparteixo, I me'n quedo.
És una mica la salsa del futbol, no?
Ja. Yeah.
I conseqüència de tot el soroll que ja està ven. És un dels temes de l'any. I encara seguirà donant pàgines i minuts i sortiran encara més cosetes, perquè hi ha molts documents que encara no han vist la llum.
Jo crec que d'aquí a final de temporada, després no sé si el soroll anirà baixant o no, d'aquí a final de temporada el Barça a qualsevol camp.
Sí?
Sí, a tots els camps que visiti.
Quina mandra, tu.
Anirem així, no sé si amb bitllets, amb pancartes, amb... Jo estic convençut que pràcticament a tots els camps alguna cosa li diran.
Home, sent de Bilbao... Els haurien de tirar de veritat, no?
Molt bé, sí. Bitllets dels bons, no? Només faltaria.
Et tornaria a dir... Abans hem xerrat una mica aquí a micròfon tancat, Dani. Si no haguéssim fet res malament, això no es donaria, no? Bueno, doncs veurem coses aquestes.
Sí,
no sé si bitllets o si pancartes o no sé què. Però les veurem. Bueno, és una conseqüència d'haver fet malament les coses.
Aquí la llàstima és que hagi d'assumir... diguem de l'afició i determinades persones del club coses que altres han fet malament. Aquesta és l'autèntica putada.
Avui al Bernabéu hi ha hagut càntics, de fet, contra això. Ara mateix no et recordo què és el que estan cantant, però durant el partit contra l'Espanyol hi ha hagut una estona càntics i eren contra el Barça, contra el Cas Negreira.
El dia del clàssic, si no m'equivoco, van cantar Xavi, Saca Negreira...
Ah, sí?
Sí?
Molt bé. Quedes com a l'enginy dels càntics que consideri. Vull dir que...
Avui l'han canviat, no era aquest.
L'originalitat al poder. En fi, per tancar, porra, demà, victòria del Barça, empat o derrota? M'agradarà fer porres a partir d'ara. Que
últim.
Entren...
Últim.
Últim?
Últim.
Vinga, doncs, Hernández, resultat comences tu.
O...
No, home, no resultat. Eh? Sí, golejadors també. Sí, UX2.
Porra, sona amb el resultat.
Vinga.
Empat.
Empat?
Sí.
Guanya el Barça.
Jo crec que guanya el Barça perquè l'Atlètic Club no està gaire bé.
Val, molt bé, fantàstic. Laia?
0-1 pel Barça.
Mira, resultat. Molt bé, fantàstic. La setmana que ve...
Ara t'imagines que encerto l'alineació i la porra.
A més, és el resultat del Barça, 0-1.
Sí, exacte. Exacte, amb el 0-1. La setmana que ve ho resolem. Xavi Hernández, Ferran Correas, Marc Carmona, gràcies, com sempre, al Trio del Dissabte. Que vagi molt bé, bona nit. Després amb la Laia al femení. Fins ara, Laia.
Fins ara.
Ara tornem.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Som 11, l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Al davant, garatge central, la Ford de Figueres, Olot i Vic. A la mitja, Ford Nicolás. La Ford del Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Al darrere, Tarraco Center, la Ford de Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit. I a la porteria, tu. Tu ets la peça clau d'aquest gran equip.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari. Una visió és una idea o una imatge que formes en la teva ment sobre el futur que desitges. Són més de 7.000 milions de persones al món. Creus que seria possible que tots tinguéssim la mateixa visió? No, és clar que no. Impossible, oi? Nou Audi Q4 e-tron. 100% elèctric. Hi ha visions que ho canvien tot.
Sarsa Audi, concessionari i taller oficial a Terrassa, Granollers, Manresa i Vic.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
Em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Tu diràs, amb Dani Aguilar. You can get it if you
really want. Vinga, aquí seguim. El Tu diràs de RAC1 després de la tertúlia. Acabarem de repassar la prèvia d'aquest Atlètic Club Barça de demà a les 9. I ho farem amb una boca que coneix perfectament, de fet, la plantilla de l'equip biscaí. Va ser director esportiu durant 3 temporades al club, de fet, fins la temporada passada, al capdavant de la planificació esportiva, fa tan sols uns mesos. I, a més, va ser jugador durant 8 temporades, en dues etapes a Sant Mamés, i també 4 cursos jugador del Real Madrid. És el Rafa Alcorta. Hola, Rafa, bona nit.
Hola, bona nit, buenas noches.
Buenas noches. Desde hace ya unos meses, Rafa, que dejaste la dirección deportiva del Athletic Club. Después hablaremos, evidentemente, de tu etapa como exjugador. Pero te leía en una entrevista justo después que, oye, que ya te estaba bien estar más tranquilo, que habías acabado muy hasta tope y que estabas más tranquilo. ¿Estás tranquilo ahora, Rafa? Ya no tanto.
A ver, yo he disfrutado mucho siendo director deportivo y hubiera seguido muchos años más. Obviamente, pero es cierto que ahora vivo un poco más tranquilo, menos ajetreado, porque es un puesto complicado y sobre todo en el club donde estamos nosotros, porque hay que afinar mucho.
Hombre.
Hay que equivocarse muy poco.
Sí, sí, por supuesto, y más con la idiosincrasia del Athletic Club. Porque esto de los errores, uno vive más tranquilo, sobre todo cuando, ¿no?, cuando dices, hostia, este jugador a ver si va a salir mal, y imagino que la cosa cae para vosotros.
Bueno, es casi, tenemos el mismo problema en pensar que no se nos escape fulanito,
claro,
fulanito, ¿no? Que no se nos vaya,
claro,
o que no se nos escape un chaval de 15, 16 años que por ahí lo vemos que puede ser para nosotros y te puedes equivocar y pensar que no es para ti, se lo lleva a otro equipo y luego lo hace bien en otro equipo. Bueno, es bastante estresante, no te voy a mentir.
Desde el 30 de junio del año pasado, que ya no sufres ese estrés después de tres temporadas como director deportivo, ¿qué ha hecho Rafael Corta hasta ahora? ¿Qué has estado haciendo?
Bueno, pues relacionarme otra vez con los medios de comunicación.
Sí.
Estar en Movistar, hablar en la radio, en la SER, comentar partidos del Atleti, a veces del Madrid también y otros equipos. Bueno, seguir metido en el fregado del fútbol, ¿no? Que es lo mío y es en lo que llevo toda la vida.
Toda la vida, pero ¿cómo han cambiado las cosas, no? Desde que tú eras jugador, después de esa visión de la dirección deportiva, ahora con todo lo que está llegando a salir, ¿cómo ha cambiado el fútbol? Imagino que... Y tú lo has vivido un poco desde dentro.
Sí, a ver, ha cambiado muchísimo porque, bueno, es otra época totalmente diferente. Ahora me da la sensación de que los representantes a veces tienen demasiada influencia en los jugadores, en temas futbolísticos, no solo en temas económicos, en temas futbolísticos. Creo que también hay a veces padres de chicos que tienen también prisa porque el chico ya llegue arriba lo antes posible. Bueno, una serie de cosas pues que en nuestra época no había, ¿no? Pero bueno, pero esto es así, el fútbol está así y yo creo que nos tenemos que adaptar y yo de hecho pues me he intentado adaptar lo máximo posible a los nuevos tiempos.
Hablabas de bailar, por así decirlo, con los representantes, que tiene que ser muy muy duro, muy fastidioso. Déjame que te pregunte también por los clubs, que vaya, al final también tienes que bailar con ellos. ¿El Barça era de esos pesados o no?
Bueno, yo no he vivido ninguna situación con el Barça. No, es que yo date cuenta que nosotros fichamos muy poco y solo podemos fichar gente de los nuestros.
Sí, pero el Barça seguramente alguien se habrá querido llevar, ¿no?
No, cuando he estado yo, no.
¿No?
No.
Vale.
He estado en mi periplo, es más, no hemos tenido ningún club, digamos, de los grandes que nos hayan comunicado oficialmente, siempre digo oficialmente,
sí,
que querían algún jugador nuestro.
Íñigo Martínez gustaba mucho, Rafa.
Bueno, Íñigo Martínez, nosotros, estando nosotros dentro, no teníamos ninguna comunicación del Barça de querer firmarlo. Lo que le quisimos es nosotros renovar.
Claro, claro. Aunque parece que ahora, vaya, quizá el Barça se fije más en otros nombres, pero ¿crees que sería un buen destino para Íñigo si no siguiera en el Athletic?
A ver, el mejor destino para mí, para Íñigo, es el Athletic.
Claro, ya me lo imagino.
Y luego yo sí entiendo que está en un momento, en una edad muy buena, que yo creo que tiene un último contrato potente y creo que tiene la calidad suficiente para jugar en cualquier equipo de Europa, en cualquiera. O sea, en el que me digas, yo creo que Íñigo puede jugar, para mí, titular, porque yo creo que es uno de los mejores centrales que hay en Europa. Pero, insisto, ojalá siga con el Atleti.
Pero en cualquier caso, lo que sí que está claro es que Íñigo ahora tiene un proyecto, vaya, siempre es un proyecto atractivo el Athletic Club, pero este Athletic de Valverde, que parece que tiene ese sello tan particular del Chingurri y que gusta allí, ¿no?
A ver, es que Ernesto es muy buen entrenador. Bueno, ya lo sabéis.
¿No? Absolutamente.
O sea, yo creo que es un entrenador que es muy, muy, muy sensato en todo lo que dice, en los tonos en los que dice las cosas. Creo que, a ver, yo le tuve de compañero, era un jugador inteligentísimo y creo que es un entrenador muy inteligente, ¿no? Y sabe hasta dónde tiene que meter el hocico y donde no tiene que meterlo no lo mete. Yo creo que está haciendo un buen trabajo, creo que es un buen equipo el que tiene, el Atleti es un buen equipo y además con jóvenes que están dando un paso adelante, que han mejorado mucho, caso Jan, caso Nico, que me parece que, bueno, pues que van a estar en la pelea por Europa hasta el último partido, pues como intentamos estar nosotros en los últimos tres años.
Claro, y este partido del domingo, ahora te pregunto por el Barça, pero aquí, vaya, se dice que son dos partidos seguidos que tiene el Barça, sí, Athletic Club Madrid, que son imprescindibles.
¿Cómo, a la Liga?
¿Tú crees que va por aquí la cosa?
Hombre, yo creo que sí, que son dos partidos muy importantes para el Barça, para la Liga. Evidentemente, San Mamés es un campo donde el Barça les funciona bien, un campo que ellos van a jugar bien, pero también ellos saben que el Atlético contra el Barça, contra el Madrid, siempre pone un poco más y son capaces de ganarles. De hecho, estas últimas temporadas, pues en algún momento les hemos ganado, ¿no? Quiero decir, el Barça sabe que venir aquí es muy bonito porque el ambiente es fantástico, porque se huele el fútbol, pero también saben que pueden perder, con lo cual espero también a un Barça, bueno, todo lo eficaz que le hemos visto en Liga en esta temporada, ¿no? Un equipo muy muy solvente, sobre todo atrás, que les ha metido muy pocos goles y con mucha calidad arriba.
Sí, y este Barça que, no sé, hablamos con un exjugador del Athletic Club y del Real Madrid, entonces... Sí. ¿Cómo se ve desde fuera? Porque nosotros, desde aquí lo hablamos mucho.
Sí.
El tema del estilo, el tema de este ADN, el tema de... ¿Cómo se ve eso?
Sí, a ver, yo creo que los ADN de los equipos están claros. Para mí está claro. Por lo menos el del Barça y del Atleti está claro, ¿no?
Sí.
El fútbol es diferente en Barcelona que en Bilbao. Por lo que sea, por cómo somos los jugadores, o cómo nos educamos desde pequeños, por lo que sea. Cada uno tiene su estilo. Lo que pasa es que yo creo que los estilos tienen muchos matices, ¿no? Y yo siempre me acuerdo mucho de Pep, ¿no? Guardiola, ¿no?
Sí.
El Barça de Pep con Iniesta, Xavi, etcétera, no es el City de ahora, ni el Bayern que tuvo. Es parecido, o sea, quieren tener el balón, la posesión, pero yo creo que con el tiempo cada vez han sido más verticales, contragolpean más, siguen teniendo esa esencia del robo balón en campo contrario, que eso el Barça este año lo está haciendo muy bien, pero yo entiendo mucho lo de los estilos y me parece que cuando decimos no, es que nosotros jugamos bien, bueno, cada uno juega bien, hay muchos matices, ¿no? No es solo jugar bien tener posesión, hay otros equipos que juegan bien y no juegan solo a eso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, este año estoy viendo un equipo, para mí, que ha ganado mucho en defensa, que hace poco le vimos en el Bernabéu tener que defender y defendió bien.
Totalmente.
Y a mí eso me parece que es enriquecer a un equipo. O sea, tú eres muy bueno con balón, pero es que también ya eres muy bueno sin balón, ¿no? Cuando tienes que estar ahí en el área aguantando a un equipo como el Madrid el día de la Copa, lo haces y no pasa nada. Y es un buen partido y es jugar bien también. Es que, claro, yo pasa que igual tengo ese concepto un poco más ampliado.
Claro.
Y claro, me meto más cosas, ¿no? En mi bol, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí. Y yo creo que, reflexión que te hago, que es bonito hablar de ello. Es decir, yo creo que forma parte de la esencia del fútbol y es una esencia, como dices tú, de dos clubes, por ejemplo, como el Athletic Club o como el Barça, que tienen una idiosincrasia tan marcada, tan clara.
Claro.
Y debatir sobre ello yo creo que está bien.
No, está bien. A mí, lo único que yo creo que a veces nos equivocamos todos, los que estamos todo el día hablando del fútbol, ¿no? Porque al final cuando hablas mucho, a veces te equivocas en alguna cosa.
Sí,
¿no?
Seguro.
Pero yo creo que nos equivocamos cuando queremos hacer creer al resto del mundo que lo nuestro es lo mejor.
Correcto.
O sea, cuando decimos, es que nosotros jugamos bien, y yo te digo, y el Atleti también juega bien.
Sí, sí.
Y el Madrid.
Y el Getafe de Bordalas también jugaba bien.
Claro, ¿entiendes? Y cada uno, ahí es donde yo creo que hay veces que, no sé, derrapamos.
Yeah.
A veces derrapamos porque a veces nos cuesta entender que hay un equipo que juega muy diferente a nosotros, pero nos ha ganado.
Sí, sí, sí.
Pero tú dices, sí, bueno, pero los que jugamos bien somos nosotros, ya, pero bueno, pero te han ganado.
Sí, sí,
con
sí.
Otro fútbol que se entiende de otra manera, ¿no? Yo es que siempre he estado muy abierto, he tenido muchos entrenadores y de todos los entrenadores he aprendido mucho. O sea, he tenido desde un Javier Clemente al que se le tildaba de defensivo, cosa que no era verdad, porque en la selección, en las fases de clasificaciones para mundiales y europeos, casi siempre éramos los que más goleábamos. Y he tenido a Jorge Valdano.
Imagínate.
Que era, pues, un entrador totalmente diferente, con mucha más posesión, pero también con muchísimas cosas enriquecedoras. Y he tenido a Capello, que es, digamos, la suma de todo, ¿no? De lo defensivo, del ofensivo, del contraataque. Y entonces yo me quedé un poco con lo de todos, ¿no? Y por eso respeto tanto a todos los entrenadores que tengan una idea de la cabeza, yo les tengo respeto a todos, porque me parece muy bien, además.
Voy acabando ya, estaríamos horas hablando de fútbol con Rafael Corta, es un placer. Pero déjame que te pregunte por un tema que está de actualidad, y como también tú fuiste jugador durante muchos años, que es el tema, que mira, antes hablábamos de cómo ha cambiado el fútbol, y cómo a veces se está afeando el fútbol. El tema de Enríquez Negreira, la cuestión arbitral, no sé qué comentarios, si te quieres hacer algún comentario al respecto, alguna cosa.
A ver, es un tema feo.
Sí.
Eso está claro, ¿no? Nosotros sabemos lo que oímos en las televisiones, ¿no? No sé, en Barcelona me imagino que habrá mucha más información, sobre todo en los medios locales, pero todos los equipos de primera división tenemos árbitros, ¿no? Nosotros tenemos a Sabino Santos, que evidentemente da informes de los árbitros a los entrenadores. Tenemos a Quique Ortiz de Artiñano, que es un poco la persona del club que se encarga de llevar también los informes de los árbitros al entrenador del primer equipo, para decirle, oye, el domingo te arbitra fulanito, y mira, pues se saca muchas tarjetas, pocas, etcétera, etcétera. A mí, hasta ahí todo me parece normal. Claro, cuando ves el dinero de lo que estamos hablando,
sí, sí,
todo me chirría un poco más.
Sí, sí.
Simplemente es eso, pero todos los equipos tienen exárbitros asesorando, ¿no?
Sí, sí.
Asesorando. Ahora, el otro,
claro,
no sé cómo va a acabar.
El problema es que te asesore alguien que está en ejercicio. Como tú, claro, muy bien has, claro, dicho, una cosa son exárbitros, otra cosa es alguien que está en ejercicio,
claro,
y
claro, claro,
que su precio, y que nos lo reconoció aquí un vicepresidente del Barça, es absolutamente desorbitado, las cantidades de las que se hablan. Entonces, veremos cómo acaba. Hombre, para empezar, se está gestando una protesta que entre parte de los aficionados del Athletic Club, que dicen que van a tirar billetes, no sé si lo has leído, billetes con el
sí,
nombre...
Pero tampoco me parece bien esas cosas. Yo si voy al campo no voy a tirar un billete a nadie.
Claro.
Porque sí, además sí, a los jugadores, ¿qué culpa tienen los jugadores?
Sí, sí, sí.
A los jugadores tienen que... No, es que yo esas cosas tampoco... No soy amigo de esas cosas. No me parece bien. Vamos a ver un partido de fútbol, un partido, claro, precioso, donde los jugadores que están en el campo no tienen por qué estar cogiendo unas cosas del suelo que pone billetes. No, tampoco me parece muy correcto.
Lo dijo Dani García el otro día y yo no puedo estar más de acuerdo, o sea que también estoy de acuerdo con lo que dice Rafa Alcorta. Rafa, ha sido un placer charlar un rato contigo, de verdad.
Bueno,
gracias, y a disfrutar, ya te lo digo yo que más de una vez, a disfrutar el domingo del partido. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Tú dirás, Aguilar. Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Torna la fira més esperada. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès. Una fira de l'Associació de Concessionaris Oficials amb més de 500 turismes i furgonetes garantits. I a preus excepcionals. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca. El millor moment de l'any. Dissabte 18 i diumenge 19 de març. Més info a firaubeovilafranca.cat.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
Una de la matinada, tu diràs, RAC1, hem repassat tot el que ha donat i donarà de si la jornada a la primera divisió masculina de futbol. A la Lliga Femenina avui han jugat els dos catalans. De la màxima divisió espanyola, el Barça ha suat per guanyar el Llevant, i el Levante Les Planes ha aconseguit un bon empat a casa, Laia Coll.
Ho has dit, victòria suada i treballada del Barça al camp del Llevant, el tercer classificat al final 0-4 amb doblet d'Aitana i gols també de Pina i Rolfo, però el marcador no reflecteix el que s'ha vist sobre el terreny de joc. Reconeixia el tècnic Jonathan Giraldez que els ha costat sumar els 3 punts.
Realment ens ha costat perquè bueno, s'emparellen pràcticament a tot el camp, situacions d'un contra un, i has de tenir un punt d'intensitat superior al del dia a dia perquè tens molt menys temps per poder pensar. Hem tingut, jo crec, que paciència els moments que l'havíem de tenir, i al final aquesta victòria 0-4 crec que és molt, molt meritòria.
I ha destacat Giraldez l'actitud de l'equip per sumar una nova victòria a la Lliga, la 56a consecutiva, la 21a d'aquesta temporada.
Aquest espírit competitiu de no només conformar-se amb la victòria, sinó de voler més, i crec que l'equip durant els 90 minuts ha afrontat el partit amb la intenció d'anar a per elles.
Ha obert la llauna a Aitana amb un golaç a la mitja hora de joc, però Llevant ha obligat a Paños a intervenir en més d'una ocasió. La igualtat s'ha mantingut fins al tram final, al 77, Aitana ha fet el segon, i la sentència ha arribat al 87 amb un gol de Pina, que havia sortit des de la banqueta i ho ha arrodonit Rolfo ja al temps afegit. El Barça se situa amb aquesta victòria momentàniament a 8 punts del Madrid, a l'espera del que passi demà al derbi madrileny Alcalá de Henares, aquest Atlètic de Madrid, Real Madrid. Pel que fa al Levante, Les Planes, empat a 1 davant el Sevilla. Laura Martínez ha neutralitzat el gol matiner de les andaluses al 17 de la primera i ja no s'ha mogut més al marcador. Les catalanes han tingut un travessí al final per guanyar, però no ha pogut ser, i el Levante, que és 11è classificat, amb 3 punts de marge sobre el descens, una distància que aquesta jornada s'ha vist reduïda perquè l'Alavés, el segon per la cua, ha guanyat el seu partit. Júlia Mora, en declaracions a RAC1, valora positivament que l'equip hagi puntuat en les dues últimes jornades.
Bueno, vist aquests 2 punts en 2 jornades seguides, amb les sensacions que tenim a l'equip són positives. Del partit aquí a casa, encara que fos l'empat, vam sortir nosaltres una mica amb la sensació de que ens mereixíem una mica més, i res, anem a casa del Villarreal sabent que és un partit decisiu i que hem de tenir els 3 punts sí o sí.
I el proper partit, el Levante Les Planes, que visita el camp del Villarreal, que és tercer per la cua, per tant, un partit clau per la salvació. Per cert, que aquesta jornada ens ha deixat una nova polèmica entre la Lliga i la Federació Espanyola per un braçal reivindicatiu del 8M de color lila amb el logotip de la Lliga, i que finalment les capitanes no han pogut lluir amb el partit en marxa perquè les àrbitres, que depenen de la Federació, ho han prohibit, malgrat des de l'ens federatiu mantenen que ells no ho han prohibit, que el que havien recomanat per reglament és que no es portés el logotip de Finetwork, que és l'empresa que patrocina la Lliga i que es va acabar retirant. Sí que han portat aquest braçal els entrenadors i també alguns dels aficionats que aquesta jornada han seguit en directe els partits des de la graderia.
Vinga, gràcies, Laia. I per tancar el capítol futbolístic, una notícia que és important i de la qual ens hem de fer ressò. Marxem cap a Anglaterra perquè hi ha un terratrèmol mediàtic, Miquel Agut. Gary Lineker n'és el protagonista i, insistim, és una història important. Què és el que ha passat?
Aviam, aquesta setmana el govern de Rishi Sunak, sí, el primer ministre britànic, ha presentat un nou pla de control de la immigració. La ministra de l'Interior, que es diu Suella Braverman, explicava que volen aturar els vaixells que porten migrants cap a les costes del Regne Unit. Ho explicava la ministra de l'Interior d'aquesta manera en declaracions als mitjans de comunicació, una Suella Braverman que es feia ressò del que el primer ministre Rishi Sunak i el govern que encapçala volen aplicar pel que fa al control de la immigració i dels vaixells amb migrants que arriben pel canal de la Mànega cap a les costes britàniques, i que, pel que sembla, aquesta actuació és una de les prioritats del govern anglès.
Let's be honest.
Siguem honestos, hi ha 100 milions de persones d'arreu del món que es podrien acollir a les actuals lleis. Siguem clars, venen cap aquí, hem vist un increment del 500% en l'arribada de noves embarcacions creuant el canal en 2 anys, i d'això va aquesta nova llei. No pararan de venir fins que el món sàpiga que si venen il·legalment al Regne Unit seran detinguts i expulsats.
You will be detained and swiftly removed.
Gary Lineker, sí, que sol opinar de tot a Twitter, sí, no es va mossegar la llengua i va dir això.
No hi ha una gran afluència de refugiats. N'acceptem molts menys que altres països europeus. Aquesta és una política incommensurablement cruel, dirigida a les persones més vulnerables i amb un llenguatge que no és gaire diferent del que feien servir a Alemanya als anys 30. Esteu segurs que sóc jo qui està equivocat?
I això de... el llenguatge que no és gaire diferent del que feien servir a Alemanya als anys 30 és el que ha aixecat ampolles. Els periodistes han anat a buscar-lo a les portes de la casa que té al nord de Londres i ell els ha dit, ho escoltarem, primer, que no es penedeix del tuit i, en segon lloc, que manté el que hi va exposar.
Do you regret sending the tweet at all?
No. You stand by what you said?
Sorry?
You stand by what you said? Your tweet?
Of course.
Do you stand by what you said? Diu, of course. És a dir, que manté el que va dir en el tuit Gary Lineker. De fet, no només manté l'opinió, sinó que també hi ha seguit ficant cullerada.
Genial veure aquest matí els campions de la llibertat d'expressió exigint el silenci a aquells amb els qui no estan d'acord.
Això arran de les crítiques que ha anat rebent a les xarxes socials, i no només a les xarxes socials, sinó també en molts mitjans de comunicació. Arran d'aquest tuit i de les reaccions, la BBC i Lineker s'han reunit, i aquest cap de setmana, de fet, avui, ja no ha presentat el Match of the Day, que seria el gol a gol de la pública britànica.
Carai, aquesta és la sintonia, eh?
Sintonia del Match of the Day, vista segurament fa més goig que escoltada, la careta del programa. Però sí, bé, en tot cas, és un clàssic, si no em descompto, s'emet des del 64.
Carai.
A la BBC, un programa amb molta trajectòria. El comunicat de la televisió pública assegura que és una mesura, aquesta d'apartar-lo de la presentació del programa, momentània, fins que les dues parts arribin a un acord pel que fa a l'ús de les xarxes socials, com si Lineker fos el nen de 10 anys que tenen a casa. De fet, per aquesta decisió de la BBC d'apartar-lo momentàniament de la presentació, avui els col·laboradors del programa, com Ian Wright i Alan Shearer, no hi han participat. S'ha emès un Match of the Day sense presentador, sense analistes i sense veus de narradors explicant el partit, només amb imatges i son net dels estadis, res més. I tampoc hi ha hagut altres treballadors del programa que han volgut participar-hi en solidaritat amb Lineker. Fins i tot el presentador del programa dels partits de segona divisió tampoc, per solidaritat amb Lineker, ha volgut fer-ho. Tim Davis, director general de la cadena, ha hagut de donar explicacions.
Sempre actuem proporcionadament i aquest cas no és diferent. Hem tingut converses molt constructives amb ell i hem publicat un comunicat molt clar. Respectem els drets de tothom i facin el que facin, hem d'emetre el programa. En tot cas, estem aplicant la imparcialitat, que és un dels nostres principis fundacionals.
La polèmica no és només, però, futbolística o periodística. De fet, ja ha arribat al Parlament britànic la diputada conservadora Penny Mordaunt, que, escoltant-la, no sembla ser una gran entesa en futbol, sí. Si més no escolteu el document de so perquè no domina gaire el vocabulari futbolístic, i escoltant-les el que es pot apreciar, va aprofitar la benentesa per carregar en les picabaralles entre Tories, o sigui conservadors, i laboristes, o sigui progressistes.
Els laboristes estan copiant el manual d'estil de Gary Lineker. Són un equip de porters i, de tant en tant, un davanter d'esquerres que va fent voltes per la boca de gol, que espera tranquil·lament una oportunitat per fer un xut fàcil. Però això només surt bé si la pilota és al camp correcte, i aquest país no necessita porters, necessita davanter centre. Necessita gent que hi posi el coll i prengui decisions per crear oportunitats. Necessitem un equip amb un capità que tingui les idees clares i que sàpiga quin colors defensa. Potser els laboristes guanyen el descans, però encara hem de jugar la segona part.
Labour might be up at half time, but the second half is yet to be played.
Això és el que deia aquesta diputada conservadora. Però a l'altre bàndol, una diputada progressista, Yvette Cooper, acusava el govern de desviar l'atenció amb Lineker.
My concern is that really the focus on this...
El que m'amoïna d'aquest cas és que el govern el fa servir com a boc expiatori per amagar els fracassos polítics que estan acumulant.
També ha dit la seva Nicola Sturgeon, la dimissionària primera ministra escocesa, que qualifica la decisió de la BBC d'indefensable. I per rematar-ho, Daniel, concert de Fatboy Slim avui,
sí.
Un grup de música electrònica molt bo, pel meu gust, que en un concert al darrere de l'actuació hi tenia una gran pantalla i quan s'hi ha projectat la imatge de Gary Lineker ha sonat això.
Hey.
Aquest moment en què la gent aplaudeix i crida, sí, en senyal d'aprovació, és quan ha aparegut a la pantalla la imatge de Gary Lineker. De fet, en un tuit, Fatboy Slim han dit que tenen molt respecte, massa respecte, fins i tot diuen, per Gary Lineker, i han afegit el hashtag I'm with Gary, és a dir, que estic amb Gary Lineker. Per últim, el Daily Mirror ha obert una recollida de signatures per instar la BBC a tornar Lineker al capdavant del Match of the Day.
Déu-n'hi-do amb el sidral i, evidentment, amb les conseqüències que s'està convertint pràcticament en una qüestió d'estat. Sí, el cas de Gary Lineker, que com molt bé ens ha explicat el Miquel Agut, ha arribat també a les més altes instàncies polítiques. Ens seguirem molt de prop. Gràcies, Miquel. Bona nit.
Bona nit.
Vinga, temps pel bàsquet. Avui que ha jugat la penya fora del futbol, ha tornat a perdre, ha tornat a topar amb el mateix obstacle que la Copa. La 22a jornada de la CB ha perdut davant el Tenerife, aquesta vegada clarament 85-68, perdent l'Averaix. És 6 ara la penya, 14 victòries. Demà serà el torn dels altres dos catalans. A dos quarts d'una, Girona-València. A dos quarts de set, duel entre dos catalans. Barça contra Manresa. I avui han jugat els tres catalans de la Lliga Femenina. Ha guanyat l'Uni Girona a la pista de l'Encino, 58-72. Ha guanyat el Cedis Bàsquet a la pista del Jairis, 50-66. I, en canvi, ha perdut el Barça Sant Feliuenc contra l'Avenida, això sí, 50-68. Però en aquest partit no hi ha pogut ser una de les capitanes del Barça. Es tracta d'Itziar Llobet. I no hi ha jugat perquè ahir va anunciar que està embarassada, que serà mare. Una esportista d'elit que torna a posar sobre la taula un debat que hem de tenir molt present, un debat que hem de tractar i un debat que, sobretot, hem de normalitzar: la compatibilitat entre la maternitat i l'esport d'elit, la conciliació que ha de deixar de ser una notícia i que s'ha de convertir en una normalitat. Fins que això no arriba, fins llavors, evidentment, ens seguirem parlant. I avui és un plaer parlar-ne uns minuts amb la protagonista, amb la Itziar Llobet. Hola, Itziar, bona nit.
Hola, bona nit.
I moltes felicitats, en primer lloc.
Moltes gràcies.
Avui, que ha estat el primer dia des de fora, que has vist des de fora per motius obvis al partit, no ha pogut ser, el Barça perdut contra un dels equips més potents, el Perfumeries Avenida. I el tòpic diu allò que encara es pateix més des de fora, des de fora del parquet. És així o no?
Sí, segurament sí. Sí, sí. Quan estàs a la pista estàs una mica... Bueno, estàs centrat amb el que estàs fent i des de fora doncs es veuen moltes coses que potser des de dintre no se senten i tampoc es veuen, no?
Mm. Sí, sí. I l'Itziar, que estarà un temps fora de les pistes, perquè ahir va anunciar que està embarassada, per això la felicitem, evidentment, i deixem preguntar-te en primer lloc com et trobes, Itziar.
Doncs em trobo molt bé, la veritat. No em puc queixar aquestes primeres setmanes, mesos en una situació normal. Diuen que tens moltes nàusees, que et trobes malament, però bueno, he tingut algun mareig, però no em puc queixar, la veritat, i estic força bé.
Molt bé. Jo crec que avui volem parlar amb l'Itziar perquè entenem que és un tema molt important, que tot just ara segurament estem a les beceroles del que és la integració de la maternitat en l'esport d'elit, que és un element que crec, des del meu punt de vista, va molt lent, molt més lent del que hauria d'anar. Llavors, et pregunto, en el moment en què vols fer aquest pas, Itziar, en què us plantegeu fer aquest pas, com te'l planteges en relació amb l'esport, amb l'esport que practiques?
Bueno, realment això és una cosa que tampoc és que me la plantegi 100%, no? Evidentment, en un escenari ideal m'hagués agradat acabar la temporada, però bueno, aquestes coses ja sabem com van, no? Que venen i, bueno, al final l'estàs buscant i pot passar, no? En el moment en què ens enterem, en què m'entero, el primer que faig jo és, bueno, primer intentar, no?, ser conscient del que passarà en els pròxims mesos i el primer que faig és comentar-li a la meva família més propera i decidir quins serien els pròxims passos, no? I un dels primers passos és comunicar-ho al club. Com t'he dit abans, no? La meva situació tampoc és normal, i tu mateix ho has dit, al ser un esportista d'èlit, en una situació normal potser no ho comuniques tan aviat, no? amb la situació en què estava, jo creia que era necessari comentar-ho i parlar-ho amb el club, i això ho vaig fer.
I com ho comentes quan els... Bé, vaja, ja ens ho has comentat, però com ho comentes i, sobretot, quina és la reacció del club? A qui li comentes?
Primer amb l'Isaac, perquè li tinc una confiança i tenim una relació molt bona després de tants anys, i després, el mateix dia, de fet, per la tarda, m'assec amb Núria Martínez, no? I també li comento. Bueno, seguidament, no sé si el mateix dia just o l'endemà, em reuneixo amb un altre responsable del club, però bueno, bàsicament és jo, la primera persona que li comento és l'Isaac, també per la relació que tinc amb ell, i després li comento a les persones que crec pertinents que ho sàpiguen del club, no? Sobretot de cara als pròxims mesos, i sobretot perquè crec que eren els que ho havien de saber.
I la reacció del club, quina és? T'ho pregunto per una banda i per l'altra, si et satisfà, si estàs satisfet amb la reacció del club.
Sí, la reacció del club des d'un primer moment ha sigut molt bona, m'ha mostrat tot el seu suport, i la veritat és que estic molt agraïda. Tristos per una banda, no? perquè al final no seguiré formant part de l'equip a pista, tot i que la meva intenció és, tal com els hi vaig comentar amb ells des d'un inici, és seguir vinculada. De fet, estic venint a entrenar, tot i que no entro al 5x5. Però bueno, la reacció seva en tot moment ha sigut positiva, m'han mostrat tot el seu suport, i la veritat és que estic molt contenta. No només tinc paraules també d'agraïment versus el club.
Clar, pregunto quina reacció ha tingut el club quan, tant de bo algun dia sigui una pregunta estúpida, perquè en part és una pregunta estúpida, perquè què dimonis, quina reacció hauria de tenir? Doncs una reacció absolutament normal, però no sé si estem en un moment en què creus que és important que hi hagi exemples com el teu, per sobretot normalitzar situacions com aquestes.
Aquest tipus de situació potser fa uns anys no es veuria com una notícia tan positiva, no? en un club, i seria tot el contrari. Però bueno, crec que també al final la societat avança, i com tu dius, no? És algo que s'ha de començar a normalitzar. Al final la vida d'un esportista és curta, potser acabes la teva trajectòria quan ja tens una edat avançada, i llavors si has d'acabar la teva trajectòria per començar a plantejar-te si vols una vida familiar, jo crec que és complicat, no? Llavors, bueno, jo crec que contra abans es normalitzi, doncs molt millor per totes les dones.
Absolutament. Hem vist altres casos d'exemples d'esportistes embarassades que, fins i tot en algun cas, clar, en funció del contacte i de l'impacte i de l'esport i de la tipologia de l'esport, algunes fins i tot han seguit competint en algunes fases de l'embaràs. Uh-huh. Què t'han dit els metges en el sentit de la compatibilitat?
Bueno, al final hem de ser conscients que l'esport que jo jugo és un esport de contacte,
clar.
No? Ja només per ser un esport de contacte,
clar,
el risc incrementa. Tot i això, jo, bueno, vaig parlar, evidentment, abans de seguir entrenant, jo em vaig comunicar amb el doctor que em portarà tot el tema de l'embràs, i em va dir, mira, diu, els riscos existeixen, diu, però és veritat que a partir de X setmana, no, el risc no és tan greu. Entenc, dic greu, però bueno, entenc,
sí,
greu entre cometes, no?
Sí.
Llavors, bueno, el meu objectiu quan em va dir això va ser intentar arribar al partit del Palau, que crec que era, bueno, l'escenari ideal per tancar un cicle, segurament, i decidir que, bueno, que aquell seria el meu últim partit oficial d'aquest any. I la veritat és que, bueno, molt, molt contenta, molt feliç d'haver pogut arribar fins aquell dia i de poder disputar un partit com el que vam viure al Palau.
I tant. Si no m'equivoco, d'aquí poc és el teu aniversari, oi, Gier? D'aquí 9 dies.
Sí, no, val, no t'equivoques.
Val, que hi haurà xifra rodona, a més.
Hi haurà xifra rodona.
Val. Sé que fa de mal fer donar la data a la ràdio. Ho deixarem així, que cadascú interpreti el que vulgui. Però, en tot cas, t'he llegit a les xarxes que no saps si serà un punt i a part. Per què?
Bueno, és una mica pel que et deia, no? Al final, jo aquests mesos, si tot va bé, viuré moltes coses maques, però també no sé com estaré, no? Quan tot passi. No sé si em vindrà de gust reprendre la meva trajectòria esportiva, no sé si... Vull dir, hi ha moltes incògnites que encara no m'he plantejat, no? Evidentment, jo sóc una persona que em cuido, m'agrada fer esport, seguiré entrenant, i de fet segueixo entrenant. La meva intenció és que si tot va bé i si no em prohibeixen o em diuen el fet de que hagi de parar per qualsevol cosa, jo seguiré estant activa i em seguiré mantenint en forma, no? Però ja et dic, un punt ja para en el sentit de, bueno, doncs, primer de seguir jugant, després de seguir amb el club. Bueno, hi ha moltes incògnites que cada moment no em plantejo. Simplement ara sóc feliç, vull disfrutar d'aquests mesos i després doncs ja veurem cap on tirem, no?
I tant. Perquè en aquest sentit, parlant de la reacció del club, la relació contractual amb el club és intacta en aquest sentit.
Sí, en aquest sentit, com et deia, no? El club m'ha mostrat el suport al 100% i la veritat és que estic molt contenta i agraïda per això, pel tema contractual, com per com s'ha gestionat a nivell de la informació, de la confidencialitat i bueno, no, com et dic, no, al final estic molt agraïda.
I deixa'm que acabi, perquè al final l'Edger seguirà formant part d'aquest equip. No sé si des d'una perspectiva potser més d'entrenadora, és una jugadora amb experiència que segur que pot ajudar a moltíssim, potser l'Isaac l'haurà de frenar en algun moment, però vaja, en qualsevol cas, què esperes d'aquesta temporada? Avui el Barça ha perdut de manera contundent davant el Perfumeries, que precisament és el rival als quarts de la Copa d'aquí 4 dies. Està sent una temporada que està vivint coses molt maques, però que el Barça ja és una realitat en aquesta Lliga, no?
Sí, la veritat és que ningú s'esperava que fóssim, bueno, segurament la revelació de la Lliga. Vam tenir un molt bon inici i això va, bueno, ha donat fruit, no?, a que puguem disputar la Copa de la Reina d'aquí una setmana, justament com tu dius, no?, contra un equip com Avenida. La veritat és que el partit d'avui crec que ens ha anat bé una mica per veure on som i quina és la nostra realitat i segurament, doncs, saber quins errors hem fet avui, per exemple, no? Que el pròxim dia no passin. Però, bueno, com tu dius, al final és una temporada molt il·lusionant, que tot l'equip està unit i això també es reflexa a la pista. I, bueno, crec que està sent una temporada, et diria, somiada per moltes de les de l'equip que portem anys en aquest projecte. Crec que no podia ser una millor temporada el primer any a Lliga Femenina.
Amb un regal més que ha caigut i que tant de bo l'Edger Llobet el pugui gaudir moltíssim. I de veritat, és una trucada que ens venia molt de gust de fer i és una trucada que tant de bo Edger deixi de ser notícia algun dia. Però mentrestant, jo crec que és important també que casos com el de l'Edger es donguin a conèixer per tal de que això s'acabi normalitzant. A cuidar-se molt, sobretot. Edger, una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a l'Itziar Llobet per també el seu testimoni. I acabem amb un parell d'històries. Primer, futbol sala, jornada per oblidar dels equips catalans, però amb la notícia positiva, Albert Ferran, del retorn de Ferrau.
Sí, 3 mesos i mig fora de les pistes per les molèsties al tendó d'Aquiles del turmell dret. Avui ha tornat en el Barça Noia, que jugava al Palau. Ha marcat, de fet, els 50 segons de partit, però no ha pogut evitar la sorprenent derrota del Barça, que és el líder a casa contra el 8è classificat. Ferrau explicava a RAC1 que no poden ajudar els seus companys, ho ha passat malament.
Cuando estás así, que no puedes ayudar, que no puedes hacer lo que gusta, la verdad es que parece que el tiempo no pasa, ¿no? Yo cada vez es que pasaba un mes, es que parecía que había pasado 3 ya. Y estaba ahí contando los días para poder volver a disfrutar. Y bueno, por fin ya se ha acabado el tiempo, ahora puedo estar en la pista ayudando a mis compañeros. No era la manera que quería hoy, quería haber vuelto ganando, pero bueno, es lo que hay.
Barça 3, Noia 4, el Barça però continua líder amb 6 punts de marge sobre el Palma, que encara ha de jugar demà contra el Pozo. I també avui Manzanares 4, Indústries 2, mala ratxa dels colomencs, que només tenen 4 punts d'avantatge respecte al descens.
Molt bé, gràcies, Albert. Bona nit. I abans de tancar, què més hem de saber en clau esportiva, Arnau Pou?
Doncs mira, Dani, victòries de l'Igualada i el Voltregà, l'anada dels quarts de l'Europa Cup d'hoquei patins. Els igualadins s'han imposat al Braga per 4-2 i els osonencs han derrotat el Folònica italià per 5-2. Quan queden 2 setmanes per l'inici del Mundial de Motociclisme, continuen les proves de les escuderies i el campió del món de MotoGP, Pecco Bagnaia, ha marcat el millor temps a la primera jornada de testos al circuit portuguès de Portimão. Maverick Viñales ha fet el tercer temps i Àlex Márquez el quart. Marc Márquez, per altra banda, amb Joan Mir, han caigut. Tadej Pogacar ha guanyat l'etapa d'avui de la París-Nissa en un duel molt renyit amb Jonas Vingegaard. L'eslové reforça el lideratge i té 12 segons d'avantatge sobre el francès David Gaucou i 58 sobre Vingegaard. Aquest diumenge s'acaba aquesta clàssica amb una etapa de 118 quilòmetres amb sortida i arribada a Niça. I acabem amb tennis, perquè no abans de les 5 del matí, hora catalana, que Carlos Alcaraz disputarà el partit de la segona ronda dels Masters 1000 d'Indian Wells contra l'australià Kokkinakis. Si el murcià guanya el títol, recordem que recuperarà el número 1 mundial. A la categoria femenina, Paula Badosa s'enfrontarà a l'espanyola Núria Parrizas en un partit que també correspon a la segona ronda.
Molt bé, Arnau, gràcies. Bona nit.
Bona nit.
I gràcies al Dani Puntí per el control tècnic. Demà més esports i més ràdio a RAC1 i ho rematarem amb l'Atlètic Club Barça. Partides, descanseu.
Bàrbara Padilla.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. Els bombers treballen aquesta hora per extingir l'incendi de vegetació de Cubelles, al Garraf. Al vespre han aconseguit estabilitzar-lo i la intenció és controlar-lo les properes hores. En total, el foc, que ha començat en un edifici abandonat, ha cremat 3 hectàrees. La vintena de persones desallotjades passa la nit a casa de familiars i amics, ho ha explicat l'alcaldessa del municipi, Rosa Montserrat Fonoll, al 324.
Al principi, la vintena de veïns que hem desallotjat han anat a cases d'amics i familiars, però també tenim un hostal, l'hostal del Foix, que hi ha Cubelles, doncs, per si fos necessari. En principi està controlat aquest tema. No pensem que no haurem de desallotjar a més veïns.
L'alcaldessa també ha dit que per ara es desconeixen les causes del foc. L'incendi, que ha començat cap a 6:45 de la tarda, ha afectat l'àrea del Corral d'Ancona, per damunt de l'autopista C32, prop d'una zona residencial. Nova rave a Catalunya, en aquest cas a Muntanyola, Osona. Entre 150 i 200 persones es concentren des de la nit de divendres a la zona del Pla del Vilar, amb la intenció de marxar aquest diumenge al vespre. L'alcalde de Muntanyola, Carles Morera, s'ha mostrat avui preocupat. Es recupera perquè els assistents poguessin causar un incendi a la zona. Els concentrats, amb una cinquantena de vehicles, diu, estan en una zona boscosa i de camps que actualment està molt seca.
Estaríem parlant principalment a zona boscosa i camps. També, doncs, evidentment, que hi ha pastures i també hem tingut de comprovar que realment les pastures, si estaven per la zona o no, afortunadament tampoc hi són en aquests moments, i això també doncs ajuda que ara mateix allà no t'estigui celebrant perill real. No n'hi ha, en excepció, doncs, d'aquest punt d'incendi, que esperem que no passi res.
Els Mossos fan controls per evitar que no hi entri ningú més i han optat per no desallotjar la zona, com també van fer amb les dues últimes festes il·legals a Catalunya, la de Torà, a la Segarra i la de Sarral, a la Conca de Barberà. Els agents, de moment, no han fet cap detenció. I Esquerra acusa Junts de trencar les negociacions pels pressupostos de la Generalitat quan estaven pràcticament d'acord en tot. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, explica en una entrevista que acaba de publicar al diari Ara que els únics punts de discrepància eren sobre la recaptació i assegura que la proposta de Junts suposava deixar de guanyar 700 milions d'euros.
Un 80% de les peticions, doncs, estaven encaixades. Vam discrepar més d'unes modificacions fiscals que implicaven una pèrdua recaptatòria en agregat de 700 milions d'euros, que és impossible d'assumir.
A l'entrevista, Mas també parla de la possible ampliació de l'aeroport del Prat. Creu que cal debatre-ho amb el territori i no fer cas d'una proposta d'Aena definida a 600 quilòmetres de Catalunya, sinó amb un projecte tècnic que s'hagi pogut valorar i acordar de forma consensuada. I ara els esports. Amb Arnau Pou.
La junta directiva del Real Madrid es reunirà d'urgència aquest diumenge al migdia per valorar quines accions emprèn pel cas Negreira. Segons apunten diverses informacions, al club blanc es personarà contra el Barça un cop s'admeti a tràmit la denúncia que la fiscalia va presentar el divendres. Un Madrid que aquest dissabte ha superat l'Espanyol per 3-1 i retalla de moment l'avantatge del Barça fins als 6 punts. Els blanquiblaus, que s'han avançat al marcador amb un gol de José Lu, tancarà la jornada només un punt per sobre del descens. El Barça tanca la jornada al camp de l'Atlètic de Bilbao i, si aconsegueix la victòria, recuperarà els 9 punts d'avantatge al capdavant de la classificació. La principal novetat serà la tornada de Lewandowski després de rebre l'alta mèdica. Victòries de l'Igualada i el Voltregà a l'anada dels quarts de l'Europa Cup d'hoquei patins. Els igualadins s'han imposat al Braga per 4-2 i els osonencs s'han derrotat al Folonica italià per 5-2.
I acabem amb tenis. Carlos Alcaraz disputarà el partit de la segona ronda dels Masters 1000 contra l'australià Kokkinakis.
I el temps aquest diumenge ens portarà menys vent en general, tot i que encara es deixarà sentir amb ganes a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a les cotes més altes del Pirineu. El sol serà el protagonista i només es combinarà amb alguns núvols poc importants. Tot plegat amb un ambient càlid per l'època, però no tant com aquest dissabte. Res més per avui, doncs, i tornem demà amb més informació.
RAC 1.
El que escoltareu a continuació és un petit resum d'alguns dels millors moments del Via Lliure d'aquest matí.
Tertúlia de patates.
Patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, i com és habitual, al costat de la Clara Molins. Què tal, Clara? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, Jordi Beltran, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què et passa la veu? Ets un pollastre, allò que no manem,
sí,
pollastre.
Sí, aquesta hora del matí és miraculós que encara tingui veu. Perquè...
és veritat. Però, que vas allargar fins a tard ahir.
Va, sí, vaig perdre una mica el temps.
Vaja, vaja.
Fent què?
Vaja. No vulguis saber-ho.
Mots encreuats a l'avantguàrdia de l'any 2019.
Emoció màxima.
Tinc mots encreuats.
Tu ets dels que guarden diaris a casa? Tot. Paper de diari i tot allò?
Jo que no des que vam fer la maroteca digital que ho guardo tot físic.
Quasi de cas?
Tot físic, tot.
Què tal, Toni Muñoz? Bon dia.
Bé, molt content. Hola. Fa calor.
Ah, mira, porto tota la setmana pensant en tu, Toni. El fred, oi? Quin fred, que s'acabi el fred. Doncs au.
Vosaltres no us heu posat malalts amb una grip.
Val. No, és veritat.
No sabem hem de tornar
al tema aquest de el victimisme de Toni Muñoz i les grips.
Sí, sí. No, que la grip d'aquest any ha sigut...
Ets l'únic que ha tingut la grip de Catalunya.
La B o la...
La B.
Però us deixeu
quin
portar?
Era l'acudit de lo de la...
A l'oculista.
Sí. A l'oculista. Vale. La...
Sí, exacte. Però us deixeu portar pel meteofeic.
Sí, per què? O sigui,
és una primavera fake, això és fals.
Per què?
És fals. Perquè encara no toca.
No toca, completament d'acord.
I tenint en compte l'estiu que ens espera,
sí,
que arribi una mica més tard, sisplau.
I per cert, cap de setmana d'Òscars, també. Diumenge a la nit.
No heu
vist ni una pel·li, vosaltres,
no? Jo no.
Ni Avatar. Sí. El Beltran sí que n'ha vist bastantes.
Sí, algunes.
No. I quina és la teva preferida?
En totes partes, però nunca, pero siempre en todos los lugares.
En todas partes. Cocinabas al mismo tiempo.
Sí. Aquesta és la teva? Tu ets equip toda la vez en todas partes?
Jo soc molt aquesta.
Us la recomanem. No l'heu vista? Us la recomanem.
Però tu l'has vist, Bundó? L'he vista. Clar, tu has anat a fer algun any el programa dels Oscars sense haver vist les pel·lis.
No és veritat, això.
Jo crec que ara
t'ha prescrit un delató.
I crec que
fas els temes judicials, doncs comença a consultar les teves fonts perquè et caurà una querella.
És més.
Criminal.
L'Òscar més merescut serà a la de disseny de vestuari de En totes partes cocinaves al mismo tiempo. O sigui, aquesta dona...
Ai, sí.
Vaig veure un altre dia a l'entrevista amb ella que sembla un personatge d'aquella pel·lícula de Pixar
que
es deia...
La que fa el vestuari?
O Los Increíbles. Mm. Sí. I, clar, si tu mires bé la pel·li, dius... Quant vestuari ha hagut de dissenyar aquesta dona? Perquè hi ha seqüències que hi ha, no sé, 20 moments d'un segon, tots amb un vestit diferent.
Sí, van canviant de vestit cada vegada.
Aquí hi ha un curro, però bestial.
Ens agrada molt Jamie Lee Curtis, no?
Sí, home.
Pot caure-li l'Òscar.
Els dits.
És la primera nominació que li fan a la seva vida, i és per aquesta pel·lícula, i està estupenda.
Els dits.
La de Triangle.
Sí, sí que hi és.
I la Quiet Girl?
No hi és. A la millor pel·lícula, no.
No, com a millor pel·lícula de fora, no.
Estrangera.
Sí, estrangera, però no és. Bueno, ja veig, tu tampoc, no, Toni?
No, jo no n'he vist cap.
Argentina guanyarà.
Aquesta sí que l'he vist.
Pues aquesta...
Argentina 1985. Pinta...
Però a veure, això és la setmana que ve, no?
Pinta que... No, és aquest diumenge, és demà, home.
Per favor.
Hosti, com passa el temps.
Poseu-vos al loro, que no us entereu de res. Vinga. Per cert, una cosa.
Quina?
Que no m'oblidi, perquè sempre m'estic... Escolta'm, què és aquest spoiler?
Jolong.
La capsa que tinc aquí sota... Xocolata, Jolong! Perquè diuen que la xocolata dona energia, dona trempera, dona adrenalina...
Perdona, què has dit que dona?
No, home, com feia el Rubianes. I d'onde vais a les 6, 7 i 8 de la mañana con esa trempera? A trabajar! Doncs això, amb xocolata Jolong. Cada dissabte a aquesta hora teniu aquest lot de xocolata Jolong, deliciós. Hi ha la xocolata artesana amb ametlles, la xocolata amb cacau 70%, la xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa, i els oients et donen aquest lot cap a casa, no tots, eh? No tots, ah, no? Els oients se'ls emporten ara.
Escolta,
tots.
No, no, vull que no,
he dit,
un s'ho emporta tot.
Un s'emporta tot el lot.
Però això és injust, masses coses per una sola persona. No?
Bueno, no ho sé.
És així, el concurs.
Tu, el rei s'ha emportat només una cosa. O... què heu de fer? Fer un retweet ara mateix al missatge que acabem de penjar a Twitter, i entre els oients que heu fet el retweet i follow, us en doneu un de vosaltres un lot de xocolata Jolong.
Jolong, Jolong!
Va. Va, és que el ritme que anem, això sona més llarg que un episodi de Last of Us, eh? Vull dir, a veure...
Last of què?
Last of Us. Que resulta que no passa res i...
Però és veritat.
T'ho volia explicar tot i està en una hora.
No provoquis que està en una hora. Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a Clara Molins.
Aquesta setmana m'ha sorprès... bé, no és exactament una sorpresa. És l'experiència de portar rellotge de pulsera.
Oh... experiència, vols dir?
Per mi és una experiència, perquè estic descobrint tot un món i una manera de ser arran d'això. Vaig adquirir un rellotge de pulsera. Feia molts anys que no em portava, des que vaig fer la comunió, jo crec.
En sèrio? Però no el portes, el rellotge?
Sí.
Ah, sí, ara l'he vist.